sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Fa un parell d'hores que s'ha presentat oficialment aquesta quarta festa del mar al Centre d'Interpretació de la Pesca i és l'indret justament on aquest diumenge al migdia, a partir de les 12, es donarà el tret de sortida una exposició que és, per un costat, una mostra de modelisme d'embarcacions tradicionals i de l'altre, el centenari de l'enfonsament del Cabur, del Correu i d'altres vaixells que van enfonsats davant de la costa calera durant la Primera Guerra Mundial. Com dèiem, a partir d'aquest diumenge, portes obertes i, a més, amb una exposició aquesta que s'allargarà molt més del que durarà la Festa del Mar, sinó que estarà tot l'estiu instal·lada al CIP, al Centre d'Interpretació de la Pesca. Avui volem parlar d'aquesta novetat, podríem dir-li, i no sé si m'atreviria a dir que pot ser de les exposicions més pesqueres que fins ara s'han organitzat en aquest centre. Per això ens acompanya el regidor de Cultura, Vicent Lleó. Regidor, molt bon dia.
Bon dia.
I també per parlar d'aquesta exposició ens acompanya Francesc Pérez, membre de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona. Què tal, Francesc? També molt bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, fa uns instants s'ha presentat aquesta Festa del Mar i també hem pogut fer una tometa als mitjans de comunicació, ho veurem al llarg dels pròxims dies a través de la Cala RTV, aquesta exposició de modelisme d'embarcacions tradicionals, del centenari dels enfonsaments, una mescla de dos temes que suposo que tenen vinculació important, perquè d'entrada entenc que la idea de fer aquesta exposició, tant pel tema dels enfonsaments, que hi ha el centenari, com pel modelisme, és perquè hi ha el pròxim cap de setmana serà un cap de setmana intensíssim en l'àmbit marítim i en l'àmbit pesquer.
Bueno, la veritat que ja fa temps que treballem, el Francesc i jo no fa dies, sinó mesos, i pràcticament quasi un any que estem treballant en aquest projecte. També la manera de lligar els enfonsaments en lo de maquetisme dels amics del museu també ve lligat que ens han construït una maqueta preciosa del Cabur, que no és el centenari del Correu encara farem més coses i més actes. El centenari és ara a finals d'any, però també és durant el 1907 va ser quan més vaixells van ser enfonsats aquí davant, no? El fet de poder recollir una mostra de modelisme magnífica amb unes maquetes tant del riu com de la mar, moltes relacionades amb la pesca, inclús un model de que no és el que no tenim aquí, després el Francesc ens ho explicarà, del Víctor Rojas, un perdut del Víctor Rojas, un bot de salvament que estava aquí a la Mella fins al 1937, crec que va estar fins al 1967 a la Mella, i el fet de poder lligar també aquesta exposició a els vaixells enfonsats, hem intentat fer un recull històric amb l'ajuda de Joan Maria Castellví i de Jesús Martínez, el que va escriure darrere del Mesjardà, el llibre del Mesjardà, i també a la col·laboració de moltíssimes persones del poble, recollint testimonis i sobretot treballant per a que això no sigui una exposició només d'un parell de mesos, que sí serà la del maquetisme, perquè evidentment a finals d'estiu la retirarem, però l'exposició dels vaixells enfonsats, el que volem és anar-la ampliant i anar enriquint amb material, amb coses trobades al Correu, evidentment no espoliades, que siguin coses trobades abans del 1980, vull dir, en coses que els mariners han anat trobant, han pogut recollir un petit recull, però sé que hi ha moltes més coses amagades en aquestes cases, que a vegades no li donem importància, estan allí, al pati o a l'escala, i el bonic és que la gent del poble, i no la gent del poble, la gent de tothom, pugui gaudir d'una part de la història molt important d'aquesta zona.
I sàpigui què és allò que tenen a casa, que moltes vegades és el que passa. Hem deixat molts titulars damunt la taula, anem a pams, d'alguna manera. Si us sembla, comencem per aquesta part del modelisme i justament amb aquesta reconstrucció, Francesc, podríem dir, imitació, simulació del Correu, perquè jo sóc un dels privilegiats que l'ha pogut veure, la gent la podrà veure diumenge a partir de les 12 del migdia. Aquesta maqueta és espectacular, no hi ha altra paraula.
Bueno, nosaltres, tal com ha dit el Vicenç, amb aquest tema, pues portem ja unes converses bastant llargues, perquè en el seu moment doncs, va haver-hi la petició per part de l'Ajuntament de poder nosaltres col·laborar o si hi havia la possibilitat de fer el Cabor. Un dels problemes que jo en principis doncs, li vaig exposar és que, esclar, nosaltres com maquetistes del museu intentem doncs, que tots els models siguin el més fidedignes possibles. Què ens ha passat amb el Cabor? Que doncs, realment que ens ha faltat doncs, una certa informació i llavors hem tingut que recórrer a el Josep Maria Castellví, que realment ell doncs, disposava d'una sèrie de fotografies i una sèrie de coses perquè a través d'internet la veritat és que no ens sortia massa informació. No? Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, del museu, amb tres companys més i jo, doncs, hem col·laborat a poder aixecar des dels planells, o sigui, del que és el planell, perquè ja ha sigut una part complicada en l'aspecte de dir, bueno, primer, doncs, com comencem, a quina escala ho fem, quina mida, i llavors, a partir de, doncs, amb la informació aquesta que teníem, hem anat intentant reproduir el més fidedigne que hem pogut. Llavors, tot això, què ens ha passat? Doncs que hi ha hagut certs moments que després ens han anat arribant certes informacions en el qual doncs, el vaixell hem vist que ha tingut unes transformacions, perquè aquest vaixell, ja sabeu, que en principi no es deia Cabor, es deia Florida, llavors pues, ha tingut pues, una sèrie de modificacions i aquestes modificacions són les que nosaltres hem intentat últimament pues, plasmar-les. No? O sigui, perquè quan es vegin a l'exposició es veurà unes fotos que hi ha unes petites variants. Llavors, la maqueta que nosaltres hem fet, que és un metro quinze, llavors l'hem fet a l'escala perquè el vaixell aquest pues, realment feia 115 metres o 116.
Déu-n'hi-do.
I llavors, a partir d'aquí, és de l'època que... més o menys en aquella època tots eren d'un estil similar com hi havia el Florida, etc, etc, i aquests per dir alguna cosa eren cosins germans. Llavors hem pogut anar recopilant dades,
tota aquesta informació, perquè hem de dir que a part d'aquesta maqueta, aquesta reconstrucció que la gent podrà veure, s'ha fet una sèrie de panells informatius a l'entorn on s'explica una mica la història, perquè molts cops parlem del correu, ens sona molt, tenim aquesta informació, però no sabem ben bé el per què. I no sabem també que, a part del correu, hi ha molts més a l'entorn del golf de Sant Jordi i prop de casa nostra d'aquests derelictes.
Bueno, els més coneguts són 13 vaixells bastant importants, però segur que n'hi ha més, no? Vull dir, però els coneguts i els que s'ha pogut baixar i sabem la situació exacta són 13, no? El més a prop, evidentment, i el que pot ser... I no va ser torpedinat, que va ser en fos amb un xoc al Caprera, no? De nit i amagant-se dels submarins, és el correu, no? El que tenim més a prop. I també doncs, és una de les fites, diguéssim, del submarinisme, no? Perquè estar amb una mida prou acceptable per a poder baixar doncs, i no tindre un nivell de professionalitat com té el Josep Maria Castellví, que mos ha pogut baixar a vaixells de 100 metres, això no està a l'abast de tothom, ni en preparació, ni en mitjans tècnics. Però el correu doncs, és un vaixell que han baixat moltíssima gent. També, desgraciadament, hi ha gent que ha perdut la vida allí. És un derelicte dels més importants que podem trobar doncs, a Catalunya. No? Diguéssim, un vaixell de 115 metres, accessible, està una mica desguassat, no? Bastant desguassat també com està ara. No? Han pogut recopilar bastantes informació, que ja la veureu quan vinguéssiu el diumenge, de com està actualment, fotos de com té tot, i sobretot hem intentat no parlar només del correu, sinó parlar una miqueta de tots, inclús dels submarins. I ho hem ampliat també una miqueta, que durant la Festa del Mar, ja ho explicarem la setmana que ve, una miqueta, també els bussos ferrofellers que van treballar durant molt de temps, que aquests vaixells no només van ser motius de desgràcia al seu moment, però també van ser motiu de riquesa al mestre poble, en empreses que van vindre, van contractar gent del poble, o gent de fora, com ara el meu avi, que va vindre aquí i es va quedar a viure, i va ser una font d'ingressos que va permetre que en aquest temps de postguerres permetre surar a moltíssima gent.
Hem de dir que aquesta és una de les sales de l'exposició. L'exposició, com dèiem, també té una part de modelisme d'embarcacions i també part d'explicació sobre la pesca tradicional i la vela llatina, part dels nostres orígens calerós, francès, en aquest cas els museus dels amics del Museu Marítim de Barcelona, teniu part de responsabilitat, perquè heu muntat una exposició que, més enllà, evidentment, de la feina de recopilar informació i recrear aquest correu, heu buscat una mica també portar maquetes de vela llatina, d'altres embarcacions, així com informació una mica extensa, no?
Sí, en principi, tal com has dit, o sigui, hem intentat, nosaltres, ja que hi ha la quarta festa del mar i va relacionada a la festa amb la vela llatina, és trobar pues, el sistema com era tradicionalment la pesca i que siguin pues, unes maquetes, que siguin el més fidedignes possibles de l'època, en el qual pues, hi ha diversos models molt interessants i molt importants per modelistes fets per la nostra associació. I una part també, una part de riu, perquè també considerem que era interessant, ja que el riu sempre ha donat vida a aquesta zona, i també trobar unes quantes peces, perquè llavors hi hagués com, doncs, no sé, l'Anita, que era un barc emblemàtic a Tortosa, perquè feia el recorregut un barco de rodes, i llavors també pues, un model molt, molt tradicional de xerta, que és per la pesca de la saboga, independent d'una muleta, un pas de barca, etc etc. No? Però el que més impera són, lògicament, les barques tradicionals de pesca de lo que és, diguem, a l'entorn de la cala.
I a més això ho complementeu amb una informació una mica a tots els vaixells, explicant uns panells informatius també perquè la gent, bueno, clar, quan vingui sàpigui
sí,
què està dient.
Una mica el que nosaltres posem, a veure, hi ha vaixells que lògicament, com ja es veu que són barques de bou o barques de rastre, etc. Pues, llavors aquests tipus, el que fem és més aviat posar el tipus de barca que és i el nom del modelista, no? O sigui, també amb aquests tipus de barca tampoc no fa falta estendre'ns massa amb un tipus d'informació, no? Això no vol dir que hi hagi alguna peça, hi ha alguna peça que sí que realment li han posat un escrit per donar-li més informació a el que és aquestes que considerem que són peces que se surten una mica de la normal, com era el Víctor Rojas i tot aquest tipus de coses, no? O sigui, llavors esperem que tota la informació aquesta que nosaltres hem aportat sigui lo suficient, i si no, doncs, bueno, podem ampliar en qualsevol moment qualsevol tipus d'aquest tipus d'informació.
Moltíssim de material, digues, Vicent.
Jo m'agradaria fer un petit encís, perquè en aquests dies que hem estat recollint una sèrie d'informació, no? Hem pogut veure com el vapor Anita té una certa història. No? El vapor Anita el podem lligar en el riu, en la cala i en els enfonsaments. El vapor Anita, a l'any 1917, estava comandat, o el seu patró era el Josep Consarnau Calero, i va ser premiat a la medalla d'or de la Marina per auxiliar els nàufrags del Metgerdà. I aquí tenim la maqueta feta per un Calero, però que podrem gaudir, que a més la podem lligar al riu, als enfonsaments i a la cala. Vull dir, és una cosa curiosa que hem pogut trobar a través d'informacions que la veritat, inclús Jesús Martínez, el que va escriure el llibre del darrer Metgerdà, que està creant una segona edició que la presentarà aquí al poble a finals d'any, veure com aquestes informacions s'escapaven i les hem pogut localitzar. I esperem que aquí, amb l'ajuda de Castellví, del Martínez i de la gent del poble, poguéssim recuperar una part d'aquesta història també que a vegades és una mica amagada per ses cases.
Clar, explicava que aquí hi ha molt de material en aquesta exposició, però hi ha segurament molt d'altre que encara no heu pogut localitzar o informació que us queda per perfilar, també entenc, perquè d'això se n'ha començat a investigar ja fa anys, però encara sembla que han hagut de passar 100 anys, pràcticament, direm d'aquesta manera, perquè les històries dels delictes enfonsats davant la nostra costa comenci a sortir la llum i comenci la gent a saber detalls de la història que no deixa de ser nostra, tot i que els vaixells no fossin d'aquí, sí que és cert que no deixava de passar davant de casa.
Jo crec que això ha tingut moltíssima culpa el Castellví, no? Aquí a la cala, els vaixells enfonsats, com sabem, tots ens ha servit per la pesca, no? Han sigut uns biotops impressionants i ha servit doncs, per en cales, a 2 milles del vapor del Momell, a 2 milles del Morrot, al Correu, o vaig a calar al Pixabaquer. Els noms són totalment diferents, però per mi eren el Pixabaquer. Ara m'estic entenant que el Pixabaquer era l'Ausònia, el Correu és el Cabur, el Momell era...
Han canviat els noms.
Vull dir, però està recuperant una part d'història que crec que, sobretot amb aquella gent que ha pescat, veure tot allò que està allà baix, que saben que està allà baix, perquè moltes vegades pugen coses als bous o quan calen les peces, pugen, inclús hem pogut recuperar un sextant del Correu, que ja tindrem per explorar, que ha pescat amb una peça als anys 60. Vull dir, clar, tot això fa que la gent jo crec que agradarà veure que ho veiem físicament, sobretot el Correu com era, però intentarem, i des d'aquí sé que s'enfadarà el meu amic Francesc, però intentarem que cada any mos afaigueu per almenys una maqueta d'un dels vaixells enfonsats.
A veure, jo enfadar-me no, però l'únic que passa
molta
que
feina,
és molta feina i llavors, o sigui, n'hi ha molts vaixells ensorrats i llavors això ja és un tema que s'ha de parlar amb tranquil·litat.
Un cada 2 anys, això no ho deixem
parlem amb tranquil·litat.
Perquè realment quant costa fer una maqueta d'aquestes característiques?
A veure, cada vaixell té la seva problemàtica i després també és una mica a l'acabat que els hi vulguis donar. Tu pensa que a vegades fer certes peces, si s'han de fer totes a mà, com són molt repetitives, doncs a vegades es poden fer mollos, a vegades no, i clar, en aquest cas, per exemple, amb el cabur hem estat pues, aproximadament 4 persones, quasi 3 mesos treballant. No?
Però intensament, m'imagino.
No, a veure, intensament no pots treballar amb un vaixell d'aquest tipus intensament, perquè primer, el que està aixecant planos, primer els altres no podem fer res. O sigui, primer tinc que tenir uns planos i sobre aquests planos començar a treballar el que és les quadernes, per tallar quadernes, després, etc etc. No? I així vas fent passos. Però clar, no és que puguem treballar les 4 persones a la vegada, sinó treballem amb un equip que un fa unes coses, un altre fa una altra. En un moment determinat sí que poden treballar 2 persones, però clar, segons com allà, saps què passa? Pues una mica cada un també és especialista en alguna cosa. Hi ha un que, per exemple, diu, home, jo sé soldar molt bé, soldo un plata, i jo sé, per exemple, fer les baranes, i faré les baranes, faré això i faré l'altre. I llavors sí que es pot anar fent com si treballéssim amb un kit, no? Un per una banda fa unes coses, per l'altra, i després el que fem és un acoplament de totes les peces, que és una mica que s'ha intentat fer amb el cabur amb el poc espai de temps, perquè a nosaltres ens hagués faltat una mica més de temps, però bueno, últimament hem tingut que apretar l'accelerador i córrer una mica. No?
Com dèiem, això es podrà veure des d'aquest pròxim diumenge i durant tot l'estiu, per tant, tot el nostre turisme, el potencial turisme, tindrà possibilitat de visitar el CIP, el Centre d'Interpretació de la Pesca, i per tant ja definirem horaris endavant, però no hem parlat que també hi haurà una cosa que no és ni cartelleria, ni exposició, ni maquetes, que són audiovisuals, que és una altra de les parts importants també entenc d'aquesta exposició, pel fet que allò que podem veure està sota el mar, està a uns quants metres, alguns que en saben una mica de submarinisme i poden anar-hi, però d'altres em sembla que no. I per tant, els ulls nostres els posem en una càmera i a través de diversos audiovisuals, documentals, podrem entrar al fons del cabur, podrem veure'l en imatges. Vicent, entenc que això també és una feina, no?, de preparació d'aquesta petita pel·lícula, d'alguna manera, que els visitants podran veure també en aquesta exposició?
Pues se podran veure un total de 4 pel·lícules. Vull dir, una que serà la dels busos ferrovellers que presentarem durant els actes de la Festa del Mar i explicarà pues, la història d'aquests busos que es dedicaven a recollir el ferro, diguéssim. Una és la història de tots els vaixells enfonsats, explicada per Castellví, en qual ens ensenya com estan actualment tots aquests vaixells, a tots els que s'han pogut baixar, evidentment. Una altra, que, dels Amics del Museu Marítim, de com han construït la maqueta, que és un petit documental en el qual pues, la gent podrà veure que allò que està allí, el procés que ha anat passant...
Clar,
i ha anat
és important.
És important pues, veure que han tingut un cert temps, no? I bueno, també podrem veure un vídeo de que el dissabte dia 10 se baixarem a fer entrega, baixarem a dipositar una placa al correu, jo no, al Castellví, evidentment, jo no arribo tan avall, baixar al Castellví i un grup de submarinistes a ficar una placa i també pues, el Castellví ens facilitarà aquest vídeo per tal de que la gent pugui anar veient i reproduint una horeta pràcticament de ses audiovisuals. Però a més també aprofitarem la sala d'audiovisuals del CIP. Hem intentat fer una miqueta la història de la confraria de pescadors, això ja ho deixarem permanent, i hem ficat unes imatges del poble històric, són imatges antigues, algunes de més modernes, perquè també la gent pugui veure com era la cala a través de la fotografia, però no per la plasmada, sinó veure-la en imatges. I la idea no és treballar només per a l'estiu, que això ja ho tenim. La idea és que a partir del setembre ja poguéssim estar treballant, que estem treballant, en que l'espai que deixaran buit les maquetes, poder-lo omplir en coses dels nostres pescadors, en coses del nostre poble, i tindre un lloc referent al nostre poble per visitar, perquè és evident que ara tenim molta platja, tenim moltes cales, tenim un GR fantàstic, tenim un casser Sant Jordi, una mica lluny, unes fortificacions, però la gent que passeja pel poble, el primer que pregunta, i on puc anar? On puc anar un cap de setmana, qualsevol, pues, intentar que aquella gent que no només ve a fer el turisme gastronòmic pues, pugui tindre un lloc pues, per gaudir de lo nostre, del submarinisme, dels vaixells enfonsats, de tot allò que
ens vincula a la cala.
Que ens vincula a la cala i que realment crec que durant molts anys mos ho han deixat apartat i crec que hem de treballar entre tots perquè sigui un referent, i un referent a les escoles, però també sigui un referent per a la gent que pugui entendre la vida marinera i la vida que com s'ha portat en este poble.
Per acabar, en un minut, Francesc, Vicent, per què la gent de la cala, i ho dic per acabar perquè és qui ens escolten, ha de vindre o bé aquest diumenge o a partir d'aquest diumenge a visitar aquesta exposició? Quin és l'argument, quin és el motiu perquè no es poden perdre aquesta exposició?
Home, jo considero que realment és molt interessant per la gent de la cala, ja que sempre ha sigut una vila marinera, de que es faci un acte d'aquest tipus, en el qual, pues, bueno, a part d'això, pues, vindran molts vaixells emblemàtics. En aquí es podran visitar per la Festa del Mar i això, pues, bueno, jo crec que és un aconteixement bastant important. I llavors l'exposició és un apoio a tota aquesta Festa del Mar, no? Crec que mai es havia fet un event com aquest aquí a la cala i pues, per nosaltres crec que és una satisfacció poder col·laborar i llavors a partir d'aquí pues, que ho disfruti tot el poble igual que ho estem disfrutant nosaltres.
Vicent?
Pues jo la veritat que portem uns mesos bastant intensos no preparant aquest acte. Jo m'agradaria que en la mateixa il·lusió que hem col·laborat tant els Amics de la Ballaretina com els Amics del Museu Marítim, com des de l'Ajuntament i els diferents historiadors i bussejadors perquè tot això sigui una realitat, crec que hem de transmetre que el que es produirà, el que s'està produint, de poder accedir a una exposició, crec que jo, d'un bon nivell, i després a una gran Festa del Mar, com he dit el Francesc, que a part de poder gaudir de la visita d'uns vaixells importants i emblemàtics com el Santa Eulàlia, la ciutat de Badalona, el Sant Ramon, també podrem gaudir de diferents espais i culturals que es podran visitar. Crec que tenim des del dia 4 ja és el dia 11 unes activitats, crec jo, que ja des de fa temps també que estan relacionades al món escolar, que vull dir, des de l'escola ja s'està treballant ja fa un mes en tots aquests enfonsaments, i res més. Ja per acabar només espero que la gent, tant el dia 4 com el cap de setmana proper, pues, s'acosti al port i ho visiti.
Estarem pendents de la Festa del Mar a partir de la pròxima setmana i, sens dubte, aquest diumenge a les 12 del migdia, cita per inaugurar aquesta exposició de mostra de modelisme d'embarcacions tradicionals i també del centenari de l'enfonsament del Cabur del Correu. Gràcies, regidor de Cultura Vicent Lleó, gràcies, Francesc Pérez, membre de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona, per haver-nos acompanyat, i que aquesta exposició sigui tot un èxit.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, gràcies a tots.